Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I mira els ulls fixament. Em diu que m'està esperant i no li importa la gent. Tinc un amic que no escolta i fa veure que no hi sent. I somriu amb la mirada del seu únic present. Tinc un amic que no plora perquè no en sap o no vol. El seu món és un misteri. Només hi habita el sol. Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem. Encara que no abracis, tot sumem. Encara que no cantis, tot sumem. Encara que no riguis, tot sumem. Tot sumem. Tinc un amic que li agrada abraçar l'escuma del mar. I els núvols s'agafaria per aprendre a volar. No sap qui sóc ni li importa, a mi només em somriu. Jo cada dia passejo i això em fa sentir viu. I m'omple el cor d'esperança tenir un amic com tu. Ets únic com les albades, no et canvio per ningú. Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem.
És dimecres i tenim cita amb Vinzeum, cites que comencen sempre musicalment. Laia Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
La Laia Pérez és la responsable, la coordinadora de les activitats educatives del museu i avui ens acompanya per presentar-nos tot un seguit de millores que s'han fet a Vinzeum per l'accessibilitat tant física com cognitiva i sensorial. Però abans d'entrar en matèria, ha sonat música
sí.
I tu ens expliques qui són, perquè si ens agraden, repetirem.
I tant. Doncs mira, és una cançó que es diu Tots sumem, d'un grup que es diu Shake. Val? I era una cançó que es va presentar, un videoclip que van presentar al Most fa, no me'n recordo quants anys, no ho he mirat abans de venir, però perquè estava vinculat amb l'agrícola de Corbera d'Ebre. Llavors van presentar el videoclip al Most i li vaig agafar com molt de carinyo perquè la posàvem al final de, com a últim curtmetratge, diguéssim, al final de les sessions que feien amb les escoles, i allà, bueno, era una festa, perquè tothom allà, vull dir, és una cançó que et porta
la canalla,
aplaudir.
La canalla cantava, sí. Aplaudia,
exacte.
S'aixecava.
Exacte. I a més, el missatge és preciós, que és tots sumem, vull dir, aquí tothom ha de participar de tot, i en aquesta línia, doncs, el museu també ha de sumar per tothom, o sigui, el museu ha de ser un recurs que tothom hi pugui anar. I aquesta cançó, doncs, entre que és molt animada, és molt bonica,
dona molt bon
i
rotllo.
Em dona com aquest record d'aquest final de sessions del Most tan animat i tan bonic, doncs mira, l'he volgut portar. El videoclip també és molt xulo.
Encara que no riguis, tot sumem, tot sumem.
Tenim la cançó i ens apuntem per anar a mirar aquest videoclip de Tots sumem, de Shake. Clar, Vinzeum ha estrenat espai expositiu nou museu, en definitiva, i s'ha de cuidar especialment, ja que és un museu nou, modern, d'ara, aquesta accessibilitat a tots els visitants, inclosos aquells que tenen dificultats. A quina mena de dificultats estem parlant? Què es cuida més a partir d'ara?
Jo crec que la idea general és que tothom s'ha de sentir convidat, no que tothom pugui venir al museu, sinó que tothom s'ha de sentir convidat a venir. O sigui, una cosa és que puguin venir, que tu tinguis un museu, un espai on la gent hi pugui entrar, com accessibilitat física, no? Doncs que hi hagi rampes, hi hagi sensors, hi hagi espais per seure, coses físiques que són molt importants perquè ja poden limitar l'entrada i el gaudi d'aquest espai a molta gent, vull dir, no és per menys tenir-ho, però que també tothom senti la necessitat de que el que s'està explicant allà parla en el seu llenguatge una mica, no? Que allò que el museu pretén explicar pot arribar a moltes persones, o sigui, tant com agafem els textos i els fem en anglès o en francès perquè la gent els pugui entendre, si venen o si saben altres llengües, doncs que també fem un esforç, no?, a que persones que es comuniquen amb altres llengüatges o que potser el llenguatge, aquest estàndard, per dir-ho d'alguna manera, que fa servir el museu, fan servir en general els museus, doncs potser no és l'adequat per a algunes persones. Llavors, fer aquests esforços per parlar aquests altres llenguatges o per facilitar l'accés al discurs general que fa el museu, però per tothom. O sigui, a vegades és com accessibilitat no visual o accessibilitat auditiva, òbviament també, però hi ha mesures que és que serveixen per qualsevol persona, no? Això que deia, no, que hi hagi més espais per seure. Això funciona per tothom,
i
perquè
tant.
Molts cops és com, portes allà una hora passejant i és com, ostres, tant de bo aquí hi hagués una altra cadira
un
o
banc,
un banc.
Una cadira
i això ens passa.
Reposaria una estona.
Exacte.
I seguiria amb ganes.
Sí. O, ostres, avui no estic molt inspirat, tant de bo m'explicin això amb un llenguatge més planer, no? Doncs també ens pot funcionar. O vas amb canalla o amb una persona gran o el que sigui, no ho sé. Llavors, sí que hi ha materials que són específics per un col·lectiu en concret, però en general, quan és accessibilitat, no, hi ha moltes mesures que és com per millorar l'experiència de tothom i que cadascú pugui escollir com en quin grau o què és el que vol fer servir de tot allò que
tu tens. El seu nivell,
no? Sí, exacte.
Perquè un dia pots escollir un nivell i un dia un altre.
Exactament, exacte. Pot ser que passis per una època on et costa més llegir o el que sigui i depèn de quins recursos et facilitaran més la visita en aquell moment o no ho sé.
M'agrada la forma de presentar-ho. És diferent, no? No és... Hem pensat en aquells que tenen deficiències visuals o auditives o de comprensió.
No.
Si no, és una mirada integradora, no? Oferim eines perquè tothom
sí.
pugui accedir a aquesta exposició, a aquesta visita, a aquest discurs.
Totalment, eh? Després, quan anem parlant dels recursos, o sigui, també es veurà, no, que hi ha uns recursos com específics per uns públics en concret o per persones que tenen una discapacitat en concret. Però en general, en termes això, genèrics, és com facilitar la visita a tothom, tant a nivell físic com a nivell cognitiu, per dir d'alguna manera.
Parlem d'eines, de recursos, de millores que tant trobarem en la museografia del museu com en la comunicació, no? Per dir d'alguna manera, o en tots els elements que ajuden a comprendre aquest discurs.
I tant. Sí, sí.
Doncs anem a explicar aquest conjunt d'accions que s'han fet, aquestes millores que s'han implementat.
T'explico el que tenim, sí? Hi ha com coses, el que deia abans, que faciliten una visita a nivell físic, per dir-ho d'alguna manera, que, per exemple, tenim una cadira de rodes en préstec o uns tamborets portàtils que, per la gent gran o persones amb mobilitat reduïda, doncs, els hi poden anar molt bé. Això seria una cosa molt, molt senzilla que tu pots demanar i et facilita una mica la visita. Llavors, per exemple, també tenim per persones que porten audiòfon, hi ha els bucles magnètics portàtils, que el que fan és que t'envien directament com la senyal, per dir-ho d'alguna manera, directament a l'audiòfon, i tu no has d'escoltar l'audioguia, sinó que ho sents com directament per l'audiòfon. Això facilita com algunes persones que poden tenir discapacitat auditiva.
Amb una millor qualitat de so i comprensió, no?
Sí, no hi ha com tant de rebombori, diguéssim. I tot i que no funciona per tots els audiòfons, estem veient que ens hem anat com trobant.
Clar,
sí.
Sobre la marxa, no? Sí. Assaig-error, sí. No tots són compatibles.
Exacte. De fet, hi ha una cosa que és que al museu no hi ha ningú que sigui expert en accessibilitat. O sigui, no hi ha cap tècnic que s'hagi format com en això. Llavors, intentem assessorar-nos doncs, per altres entitats o aprofitem la Diputació de Barcelona, que sí que té uns tècnics especialitzats, però hem de dir que anem una mica amb assaig-error, per dir-ho d'alguna manera, o una mica funcionem per intuïció, quan intentem anar a formacions i tot per anar al menys desencaminats possibles, però bueno, que partim doncs, d'aquest punt, que no hi ha cap tècnic especialitzat en això. Llavors ens anem trobant amb coses que també anem descobrint a mesura que anem avançant en aquest camí.
Això dels audiòfons també passa a Cal Bolet.
Clar, exacte. Tot arreu on tinguin això del bucle, suposo que...
S'hi trobaran.
S'hi trobaran, sí. Jo crec que ara hi ha una cosa que va com per Bluetooth, pel que ens diu algunes
més
persones.
Més sofisticada, potser.
Sí, no ho sé, hem d'anar investigant, és
sí,
això.
Sí,
anirem avançant.
I els visitants us ajuden
100%.
A millorar.
Sí, sí, perquè a vegades tu dius, mira, tenim això, i llavors et diuen, no, és que el meu no funciona amb aquest dispositiu, ha de funcionar amb un altre. Ostres, doncs digue-m'ho i investigarem. Exacte.
Clar, clar.
Exacte, exacte. A part d'això, també tenim unes guies en braille que es poden agafar a la recepció del museu. De moment les tenim de la planta baixa i del soterrani. I en aquestes guies en braille el que hi ha doncs, és textos en braille, òbviament, però també, per exemple, doncs, si hi ha el mural del Pau Boada, a la guia el que tenen és un relleu d'alguns dels personatges que surten al mural, que són els personatges que van parlant en l'audioguia i surten en l'ordre en el que parlen en l'audioguia. Per tant, tu, quan sents l'audioguia, pots anar tocant alhora aquells personatges i et pots fer una idea de com són els personatges que van parlant. O, per exemple, a les arrels, doncs, parla dels ocells que hi ha a la vitrina, també hi ha un relleu amb els ocells que hi ha a la vitrina perquè tu puguis saber quina forma tenen els ocells dels que està parlant l'audioguia. O el sireni, doncs, igual, hi ha com el contorn del sireni. Les maquetes que hi ha de Catalunya o del Penedès, que estan com, que van sortint com territoris marcats, amb les DOs o amb el que sigui, també està en un mapa i llavors amb relleus diferents. I això, és una guia com de suport per intentar fer la visita al màxim autònoma, de moment a la planta baixa i les arrels, però aquest 2025, en principi activarem doncs, la de primer pis, segon pis i tercer pis, que seria l'exposició de les cultures del vi.
Completa.
Sí, exacte. La idea és tenir-ho de totes les plantes del museu.
Quins altres recursos teniu a l'abast?
Doncs també pel que fa a discapacitat visual, és a dir, elements tàctils que puguin facilitar la visita, hi ha uns punts tàctils repartits pel museu, ara mateix n'hi ha 8, i aquests sí que estan per tot el museu.
Quan dius punt tàctil, què ens hem d'imaginar?
Sí, exacte. Mira, doncs a les arrels, per exemple, n'hi ha 5, no? I són 5 peanes, que dalt tenen un objecte, un objecte original o una recreació de l'objecte, i tenen la informació també en braille sobre aquell objecte, que no és un objecte com descontextualitzat, sinó que va en relació a alguna de les vitrines de l'exposició. Llavors, tu allà pots tocar l'objecte, a més, tocar el text en braille, i hi ha un QR que el pots escanejar, i aquí tens la informació en llengua de signes. O sigui, s'afegeix per a les persones que tinguin discapacitat auditiva, doncs tenen la informació en llengua de signes. En llengua de signes no només hi ha això, sinó que també hi ha vídeos també de totes les arrels i de tota la planta baixa amb l'objectiu d'ampliar l'exposició de les cultures del vi.
Heu començat per baix de tot i aneu pujant, no?
Sí.
Mica a mica?
Exacte. O sigui, la cosa és que tot això està dins d'un programa de la Diputació que es diu Mirada Tàctil i que, doncs, per recursos i com que s'ha d'anar fent anualment, diguéssim, vam veure que aquest any, doncs, bueno, que l'any passat, podíem arribar a això, a planta baixa i soterrani. Provaríem també els recursos, miraríem a veure què funciona, no?, com enfocar-ho i tal, i l'any següent, doncs, fer-ho créixer cap a l'Expo de les Cultures del Vi. Llavors, també com una mica per això, perquè anem molt assessorats, això aquí sí, amb els companys de la Diputació de Barcelona, que són qui al final tots aquests materials, doncs, els acaben fent. O sigui, tant les guies en braille, després en col·laboració amb l'ONCE, com els textos en llengua de signes, que els fan en col·laboració amb la FESOCA, la Federació de Persones Sordes de Catalunya. Tant una cosa com l'altra la fan des de la Diputació. En coordinació amb nosaltres, però són ells qui lideren tot això, que són qui en saben, eh?
Per a les persones amb dificultats auditives, hi ha algun altre recurs que complementi els que ens has dit?
No, hi ha tots... hi ha un munt de vídeos amb llengua de signes, de la planta baixa i del soterrani, també. Amb això, amb l'objectiu de fer-ne més, eh?
Com hi accedim, a aquests vídeos?
Aquests vídeos, a l'entrada, a la recepció del museu, hi ha un QR que s'hi pot accedir. Però també estan penjats al YouTube en obert. La Diputació de Barcelona té un canal que es diu Mirada Tàctil i allà hi ha tots els museus que formen part d'aquesta xarxa, per dir-ho d'alguna manera, que tenen materials en llengua de signes. I tu allà pots buscar el Vinzeum i tens tots els vídeos del Vinzeum, que ara té el Vinzeum penjats allà. I després, també això, amb les pianes aquestes que hi ha, els punts tàctils...
Que es poden tocar,
tens.
Eh?
Sí, sí, sí.
Són per tocar, vaja.
Sí, sí, sí. No cal que tinguis cap mena de discapacitat. O sigui, és el que dèiem abans. Tocar un objecte acostuma a ser molt...
Molt gratificant.
Sí, molt gratificant, per dir-ho d'una manera, per tothom.
Si és ceràmica, si és fusta...
Poder captar les textures també és interessant. Aporta també informació per qualsevol persona. Llavors, suma, sempre. Moltes coses d'aquestes sumen per tothom, és el que dèiem.
Deies, també cuidem la comprensió del discurs, dels textos, perquè potser tens una època que no estàs centrada o tens certes dificultats. I això també es pot adaptar, no?
Sí,
parlem
exacte.
De nivells.
Mm-hmm. En aquest cas, ho hem adaptat amb una, diguéssim, un tipus d'escriptura que es diu lectura fàcil, que aquí ens hem assessorat amb l'Associació Lectura Fàcil, perquè qui millor que elles, no? I això ho hem fet a través d'una subvenció de la Generalitat, que també hem aprofitat que van obrir una subvenció i vam presentar-hi això, a part d'altres coses. I aquí el que hem fet és agafar tots els textos de sala de l'exposició, aquí sí que de tot el museu.
Sí, complet?
Sí, complet, de tot el museu, i els hem passat en aquesta versió de lectura fàcil. que en què consisteix, no?
Sí,
o sigui, el tenim
dir?
En català i en castellà.
Què vol dir quan diem lectura fàcil?
Doncs és un text que està simplificat, que utilitza paraules una mica menys recargolades que les que es poden utilitzar en una exposició, que moltes vegades hi afegeix, no?, doncs, o figures retòriques, o té un discurs una mica més poètic, no?, per fer-ho com, doncs, més interessant, potser, o...
Sí. O més formal, no? És
sí.
Un llenguatge més formal.
Exacte. I aquí el que fa és treu tot això i et deixa el text, que no canvia de contingut, però sí que canvia la forma, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, el simplifica, sobretot a nivell de forma, perquè el contingut que tu acabes rebent és pràcticament el mateix. Vull dir, l'objectiu és que sigui el mateix.
I seria també un bon recurs per canalla, per exemple.
Per exemple,
el
i tant.
El públic juvenil, que sí, no estan sí. acostumant-se a llegir.
Exacte.
Que la seva atenció és molt més baixa que la d'altres generacions.
Total. Sí, sobretot si ets més petit, no? I potser totes aquestes figures o coses més poètiques no les pilles encara, doncs això et pot facilitar molt la lectura. I funciona molt bé també per persones nouvingudes. Que
clar.
El seu ventall encara de la llengua doncs potser és més restringit i això els hi facilita molt més entendre què és el que està dient l'exposició. De moment ho tenim tot per escrit. Llavors...
S'ha de llegir, per tant.
S'ha de llegir, exacte. Que persones
és lectura amb... fàcil, però és lectura.
Exacte. Hi ha persones amb discapacitat intel·lectual que això els hi pot anar molt bé perquè sí que tenen capacitat doncs, de llegir i persones que no puguin llegir, doncs això no els hi serà d'utilitat. Hi ha una cosa també que tenen, no sé, altres museus, tot i que jo no ho he vist, però m'ho van dir les de l'associació, que és que tenen les audioguies en llenguatge de lectura fàcil. En aquest cas no seria lectura, però sí que tindries el llenguatge simplificat. I això, no sé, seria molt xulo de poder-ho fer. De moment encara no està
planificat.
Carta
als Reis.
Sí, exacte. Però seria molt xulo poder tenir les audioguies en aquest llenguatge més planer perquè tothom el pugui doncs, sentir. També.
Apte per tots els públics, al final.
Exacte. Sí, sí.
Quan activitats grupals, perquè al museu venen molts grups, dissenyeu activitats i propostes pensades per grups.
Sí.
Com s'adapta?
Doncs mira, des de fa ja anys, jo crec que va ser el 2020, potser, ho parlo una mica així, no recordo ben bé l'any.
A grosso modo, no
sí.
passa res.
Es va fer signar un conveni amb Apropa Cultura, des de l'Ajuntament. I dins d'aquest conveni doncs, hi ha el Vinzeum, la Casa de la Festa Major, també espectacles de Vilafranca també estan dins d'aquest conveni, així. I elles el que fan és que tenen una plataforma, les d'Apropa Cultura, on totes les entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui infància en risc de pobresa, persones nouvingudes, persones amb discapacitat, gent gran, o sigui, un munt de col·lectius, tenen una plataforma on poden trobar activitats culturals a tot Catalunya, però crec que ara també estan a les Illes i crec que al País Basc, o sigui, es va fent gran això perquè realment hi ha una necessitat, i allà tenen un catàleg de totes les activitats que estan pensades una mica per elles. I nosaltres tenim unes activitats que estan posades allà, a la Apropa Cultura. I a través d'aquí, la veritat és que venen un munt de grups. O sigui, aquest dissabte vam tenir un grup de persones amb autisme, aquest divendres ve un grup de persones nouvingudes, i són grups que veiem que no són només de la comarca, sinó que venen de fora perquè acostumen a tenir molt poques activitats
a l'abast.
Sí, que encaixin amb les seves necessitats. Llavors, funciona molt bé. Nosaltres tenim diverses activitats que anem canviant també, perquè a vegades doncs, van vinculades a una temporal o simplement, doncs, bueno, està bé que vagin canviant perquè els grups repeteixen moltíssim i demanen noves activitats.
Volen noves propostes perquè volen tornar.
100%. O sigui, els que venen sempre és com, bueno, ja les hem fet totes, quan n'hi haurà de noves, saps?
Bona senyal.
Bona senyal, la veritat. O sigui, aquest programa funciona molt bé i les entitats treballar amb elles és un gust perquè sempre estan super obertes i predisposades. Llavors, acostumen a ser activitats que... Quan les pensem que puguin tenir com molts nivells de participació. És a dir, si una persona pot seguir un discurs a nivell cognitiu més complex perquè tu estàs parlant de les obres d'art i després hi ha una part de taller que doncs, és més creatiu, ja tens com dos espais, no? Un on potser expliques més contingut, però intentem fer-ho amb moltes dinàmiques perquè tothom doncs, pugui... Doncs algú es queda només amb la part més de joc i algú amb la pot abastar més contingut i després una part de taller perquè tingui més facilitat a l'hora de manipular o sigui més creatiu. Saps què vull dir? Com que passin diverses coses...
Al mateix temps.
Sí, I que no sigui com obligatori que tu hagis de participar de tot. És a dir, pots anar després a la part del taller més creativa i si tu doncs no ets molt creatiu o el que sigui, fer una cosa més senzilla, saps? Perquè al final allò tampoc no és cap examen, pots fer el que tu vulguis. I quan anem a l'exposició intentem sempre parlar amb un llenguatge molt planer, adaptant-nos al grup que tinguem, i la gent, doncs, cadascú t'anirà seguint fins al punt que vulgui. En el fons, o sigui, el que hem acabat veient és que no molts cops no és com pensar una activitat concreta per cada públic concret, sinó que hi ha activitats que, amb el llenguatge que tu fas servir, si li poses molts materials visuals, fas una part com de taller per a aquelles persones que potser a nivell més de contingut no t'han pogut seguir. Coses així acaben funcionant per molts grups diferents. O sigui, persones amb discapacitat intel·lectual, però persones nouvingudes també, i allà potser els hi poses més contingut, si veus que t'estan entenent, òbviament. No ho sé, aquest grup que va venir amb autisme, doncs acaba funcionant amb moltíssims grups diferents. Gent gran, que simplement són gent gran, vull dir que et pillen perfectament tot el que estàs explicant i tot, però després a nivell creatiu tenen molta vergonya moltes vegades, llavors aquesta part de taller igual estan més tallats, o no sé. O sigui, acabem fent activitats que funcionen per molts públics diferents. Òbviament, també hi ha cops que fiquem com diem, ostres, doncs jo et recomanaria aquesta activitat pel públic que m'estàs dient. Això ja, doncs, entra una mica com en aquestes converses que tenim amb les entitats de, doncs, et recomano aquesta, o he vist que has reservat això, però potser pel grup que em dius tenim aquesta altra que et podria acabar d'encaixar més, o coses així.
Ja has anat dient alguna coseta, però quines serien les futures accions en aquesta línia de fer el museu accessible a tothom?
Doncs, a veure, clar, la feina no s'ha acabat, tot just comença. Una cosa molt important que farem ara és fer un pla d'accessibilitat. Una mica per ordenar tot el que hem anat fent, per veure si ho hem fet bé, que en principi sí, perquè tampoc hem pres decisions molt arriscades, per dir-ho d'alguna manera, però per acabar de veure totes aquelles coses d'accessibilitat física que li falten al museu, per acabar d'encarar i fer-ho bé i amb sentit. Poden ser, doncs, senyalitzacions podotàctils, perquè amb els peus doncs, les puguis notar, barres d'encaminament que t'orientin una mica al sentit de la visita, coses així. I després, en tot el de la mirada tàctil, és com expandir a l'exposició de les cultures del vi el de llenguatge de signes, bueno, llengua de signes, i les guies en braille.
Anar sumant plantes,
no? Exacte, sí, és això. De moment el que tenim com sobre la taula.
Doncs felicitats que aquest museu, mica a mica, incorpori totes aquestes facilitats, sí, i sigui un museu per a tothom.
Clar, el més bonic és veure que després la gent ho fa servir i se sent convidada realment a venir a participar del museu.
Sempre potser l'ideal seria un cop entres al museu exposar la teva necessitat, no?, i demanar els recursos.
Sí, el que hem de fer ara des del museu també és explicar que tenim tot això. O sigui, tenir-ho allà d'alguna manera que la gent ho vegi de manera molt ràpida, que encara no ho tenim, però és que hem de veure tot just, tots aquests recursos acaben d'aparèixer, llavors hem de veure com els expliquem.
Ens queda un minutet, Laia, per fer un cop d'ull a l'agenda.
Mm-hmm. Mira, doncs parlaré de dos tastos només, un que és de la Déu Costés del Segre i que el portarà... Ai, he començat al revés, he començat pel del dia 25 de juny, que és com més enllà. I el farà el petit de Calaril, bueno, el Joan Pons,
el músic.
Ell proposarà un tast amb vins de la D.O. Costers del Segre, que serà el 25 de juny, i val 25 euros pels que no són amics i 20 euros pels que són amics del museu. Això seria una cosa, i després hi ha un tast que és d'un celler amic, que es diu el Jardí dels Sentits, que aquest passarà el dissabte 14 de juny, que és aquest dissabte, no? És aquest dissabte? Sí.
És aquest dissabte? No sé, sí, senyora. Sí, aquest dissabte.
A les 12.
Afanyeu-vos que deuen quedar poques
Exacte.
Places.
Exacte, queden poques places. I aquest tas serà un tas més artístic perquè el portarà la Blanca Ozcariz, però hi haurà obres també de la seva mare, que és artista, per allà exposades i que es vincularan amb els vins.
Moltes gràcies, Laia Pérez. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim un darrer repàs a la informació relativa a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Condemnen a 3 anys de presó 3 homes per matar-ne a trets un altre a Cunit al març del 2015. L'Audiència de Tarragona ha condemnat 3 homes per matar-ne un altre a trets la matinada del 10 de març del 2015 en un habitatge de Cunit a la comarca del Baix Penedès. Fiscalia els demanava 15 anys de presó per un delicte d'homicidi i 2 anys més per un delicte de tinença d'armes. En concret, han acordat 3 anys de presó per l'homicidi i la prohibició de producció a la família de la víctima durant 13 anys. Pel que fa al delicte de tinença il·lícita d'armes, han establert 3 mesos de presó i la prohibició de tinença i de dur armes per 3 anys i 3 mesos. El CAT Penedès engega la campanya 20 llars per a 20 gossos per donar un impuls a l'adopció abans de l'estiu. Amb l'arribada de l'estiu, el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Penedès, gestionat per la Mancomunitat Penedès Garraf, impulsa la campanya 20 llars per a 20 gossos amb l'objectiu de trobar una llar definitiva per a una vintena de gossos que fa molts anys que viuen al centre. Cada estiu el nombre d'abandonaments augmenta de forma preocupant i per això el CAT vol alliberar espai i, sobretot, donar una segona oportunitat a aquests animals que fa massa temps que esperen una família. Tant ahir com avui i demà, el CAT atendrà totes les persones que s'apropin al centre i que estiguin interessades a conèixer els gossos i valorar una possible adopció. No cal cita prèvia, però es prioritzaran les visites concertades. Sant Sadurní es prepara per les festes dels barris. Sant Sadurní celebrarà del 19 al 26 de juny la Festa dels Barris, una de les cites tradicionals del calendari festiu, de les més antigues que es conserven al municipi i que tenen la seva arrel en la celebració de la Capvuitada de Corpus. Comencen el dia de Corpus amb la festa del primer barri i acaben una setmana després amb el rengle de l'últim. Barri Ajuntament, Sant Antoni, Montserrat, Església Diputació, Cavallers i Raval. El dimecres 18 se celebra també, des de fa uns anys, al barri Coral, moment en què la Coral Sant Sadurní surt al carrer per fer l'assaig general per donar inici a la festa. Les tradicionals tronades donen inici a cada barri i els castells de focs i els rengles, amb la companyia de la banda dels barris, les mantellines, els bastons i clavells, seran un any més els trets d'identitat d'alguns dels barris, com les catifes de flors del barri de les Església o la falla del Diputació, entre d'altres. El barri de l'Ajuntament és qui obre les festes i enguany celebrarà el tradicional rengle dels confits el divendres 20 de juny. I els barris de Rectoria i Can Torres viuen aquest divendres i dissabte la seva festa. L'Associació Veïnal de Rectoria i Can Torres organitza la festa d'aquests barris del municipi d'Olèrdola. Les propostes lúdiques s'han repartit entre aquest divendres i dissabte mantenint el patró d'activitats consolidat durant anys en aquesta festa veïnal que marca el tret de sortida del cicle estival de festes populars al municipi. La primera activitat s'ha programat divendres a 10:45 de la nit amb cinema a la fresca. Dissabte, la primera proposta s'ha programat a 6:15 de la tarda amb jocs al carrer. En acabar, hi haurà berenar amb coca i xocolata amb l'acompanyament del ball del gegantó rock a càrrec de la direcció del Roger de Cal Trapa. A partir de les 8 del vespre començarà a muntar-se l'entaulat del sopar popular i a les 10 es donarà la benvinguda a totes les persones assistents donant inici al sopar. Tot seguit i durant les postres hi haurà bingo popular sense venda de cartrons ni beneficis per part de l'organització.
Penedès en xarxa.
Són 11:45 i 5 minuts tocats. A la gent del detall sempre us acostem un parell de propostes. Avui comencem amb una concentració de motos i cotxes clàssics que es fa diumenge a Sant Pere Molanta. Ens l'acosta des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Així és una proposta per aquest cap de setmana, en concret per aquest diumenge, la primera edició de la concentració diabòlica de vehicles, de cotxes i motos clàssics que organitzen els Diables de Sant Pere Molanta. I parlem amb el seu president, en Pep Esteve. Pep, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com anem?
Una mica d'entrada sorpresos, molt, molt contents de parlar amb tu, per aclarir aquesta sorpresa que tenim inicial. Pep, perquè clar, una colla de diables acostuma a organitzar correfocs, participa en cercaviles, fa els versos diabòlics, per exemple, però no és massa habitual que organitzin esdeveniments d'aquest tipus, concentració de vehicles clàssics. Com va sortir la idea? Per què els diables organitzen una concentració així?
Nosaltres el que buscàvem era, al final, fer activitats pel poble, per la gent del poble i per tot tipus de públic. I, bueno, vam estar barallant diferents opcions que podrien encaixar per les dates que venen, que és el bon temps i el caloret de l'estiu, i se'ns va ocórrer un ventall d'opcions. Un era la concentració clàssica, perquè al final també agafa una miqueta tots els públics. Tenim gent des de totes les edats i activitats per tothom, no només serà cotxes clàssics. També tenim opcions d'inflables, tenim activitats pels més petits com diem, per als públics, esmorzar popular, després farem un vermut electrònic, i que serà un dia molt complet.
Doncs ens expliques aquest dia tan complet a partir de les 9 del matí. Què és el que ens espera?
A les 9 del matí tenim recepció de vehicles i exposició d'ells a les immediacions de Gatzara i Busquina. Llavors arrencaran a les 10 els inflables i activitats pels més petits, que són, bueno, com diem, els inflables. Després hi haurà un taller de pintura de figures, d'estampació de mocadors de diables, que es podran emportar cap a casa seva, i l'esmorzar. Llavors al ventall de les 12:01 començarà el vermut electrònic, que ja donarà fi a la festa. Però pels que vinguin amb cotxe a la concentració, a part de poder fer totes aquestes activitats, també tindran una ruta pel municipi, que és hem organitzat un roadbook que els portarà fins al Castell d'Olèrdola, passant per llocs icònics de la comarca.
I com han anat les inscripcions? Quants vehicles hi participaran, cotxes i motos clàssics?
Bueno, de moment tenim una preinscripció d'unes 20 tant cotxes com motos, i el mateix dia esperem que en vinguin molts més. Al final no, hi ha altres concentracions també el mateix dia, i bueno, estem molt contents de poder reunir per primer cop a l'any i per primer cop que organitzem aquesta activitat, unes 20 inscripcions, està molt bé.
I què és el que defineix un vehicle clàssic? Què fa que una moto o un cotxe sigui clàssic?
Bueno, nosaltres hem fet un tall fins al 95, llavors cotxes que estiguin, bueno, que siguin icònics, el millor de les èpoques antigues, que siguin diferents visualment, coses que no estem acostumbrats a veure, i que al final són relíquies que es guarden en molt bon estat. La gent que té cotxes clàssics són gent que els cuiden, els mimen i sempre els tenen al dia.
I pel que has pogut anar veient tu en la preinscripció, quin és el vehicle, el cotxe o moto que pot cridar l'atenció del que ja s'ha apuntat?
Bueno, jo crec que sobretot hi haurà de tot tipus, però els que més em criden l'atenció a mi són els americans, perquè se'ns han apuntat dos o tres unitats de cotxes americans molt clàssics. La veritat que no és una cosa que sigui realment d'era nova, sinó de molt clàssic, de l'any 70, de l'any 60, que seran molt xulos i molt viu. Jo crec que estarà molt bé.
El que apuntaves al principi, aquesta voluntat que teniu els diables de fer activitats pel poble, d'anar més enllà de la cultura del foc i també fer cultura oberta a tothom.
Sí, al final és aportar, no?, al poble, i que es noti que som una entitat que fem activitats, que estem activa i que volem que tot el poble s'involucri amb ella, ja no activament, sinó d'estar amb nosaltres, bueno, de que al final els diables no som dolents, que som divertits i fem activitats per tothom perquè tothom es diverteixi. No tot és el foc.
Pep, comentaves abans que l'exposició dels vehicles, la mostra estarà entre el centre cívic La Gatzara i la plaça Busquina.
Sí, a la Busquina hi haurà vermut, barra i tot això, i després i DJ a l'hora del vermut electrònic, i llavors els cotxes estaran exposats al carrer del Gatzara i al carrer de la, lo que és Busquina. Milà Fontanals i el del Gatzara.
Per tant, espai suficient com per poder veure en tranquil·litat doncs, aquests vehicles que després participaran en aquesta ruta per punts d'interès del municipi i de la comarca. Entenc que també heu detectat que hi ha participació de veïns i veïnes d'Olèrdola i del conjunt de l'Alt Penedès. També heu pogut fer una primera detecció de la procedència dels vehicles?
Sí, tenim sobretot si és de les immediacions, la veritat. Però sempre tens algú que et ve de lluny i tal. Però ja et dic, com que el mateix dia hi ha altres concentracions, ha sigut una miqueta difícil gestionar-ho, de poder acaparar públic de més enllà del Penedès, per exemple.
I una concentració de vehicles que permet als Diables escalfar motors per tot el que ha de venir ara, aquest estiu, sobretot mirant la Festa Major.
Sí, aquest any, la veritat que la Festa Major es fica intensa. Crec que és dels primers anys, després de l'arrencada de la colla, que tindrem moltíssimes activitats.
Com quines? Ens anticipes alguna de les que esteu
sí,
preparant?
Aquest any, per exemple, hi ha renovació dels trajes, amb un disseny nou i una confecció nova que ens ha fet l'Èrica. I tenim també una tabalada pel poble, que aquest any vindran forces colles a tocar. Això serà un previ a la Festa Major. També tenim el nostre correfoc, que ja és el dissabte de l'Empalmada, i la Cercavila.
Això, evidentment, ja serà dins de la Festa Major de Sant Pere Molanta, el mes d'agost, això no canvia. I, mentrestant, el que vosaltres esteu buscant és ampliar la presència de més persones dins de la colla, no? Ser més efectius.
Sí, aquest any ja vam fer una precrida, no?, de que la colla estava oberta a noves incorporacions, tant grans com petitons, i la veritat que, bueno, vam tindre algunes incorporacions, però sempre és bo que s'apunti tot aquell que vulgui. I no té que ser excepcionalment per tirar foc. Hi ha moltíssimes activitats i tasques a dur a fer durant una sortida o un correfoc o qualsevol activitat que fem.
Què ha de fer una persona que vulgui estar amb vosaltres fent aquestes activitats més enllà del foc?
Doncs mira, una persona que vulgui estar amb nosaltres és tan fàcil com enviar-nos un correu a diablessfm@gmail.com, que ens pugui contactar, si no, per xarxes socials, o si no, en qualsevol acte dels que fem, sempre es pot apropar i preguntar i nosaltres li donarem un número de telèfon o qualsevol informació per poder apuntar-se.
Doncs ja ho sabeu, ja prenem nota a aquest correu electrònic diablessfm@gmail.com, també a través de les comptes a les xarxes socials de la pròpia colla i en esdeveniments com aquesta primera concentració diabòlica que s'ha programat aquest diumenge a Sant Pere Molanta. Mirant les activitats que anunciaves de Festa Major, la novetat de la tabalada, per què la incorporeu? És una demanda que ha sortit també de dins de la colla?
Sí, de dins de la colla demanaven, no?, més actes de percussió de part del grup de tabals i, bueno, creiem que és una activitat que s'està duent a terme arreu de Catalunya, que és molt divertida, que s'ho passa molt bé i fas molta germanor amb les colles que vulguin venir.
Doncs això, insistim, serà ja dins dels actes de la Festa Major aquest mes d'agost a Sant Pere Molanta, els preparatius ja en marxa perquè hi ha també aquesta novetat dels nous vestits de la colla dels Diables. No sé si aquest diumenge dins de la concentració es podrà fer un tast, es podrà veure una mostra d'aquests vestits o encara no, és massa aviat.
Bueno, encara és massa aviat, perquè els estem pintant i confeccionant, o sigui, és massa aviat. Massa aviat.
Quantes persones formen part ara actualment de la colla de Sant Pere Molanta?
Ara mateix tenim entre 30 i 35 membres a la colla.
M'agradaria ser una mica més.
Sí, clar, sempre està bé ampliar.
Doncs aviam si a través de crides com aquesta, de la presència al carrer d'esdeveniments dels Diables, com aquesta concentració doncs va ampliant la xifra de membres de la colla de Diables de Sant Pere Molanta. Insistim, aquesta concentració a partir de les 9 fins les 3, tot aquest punt horari, més enllà de quan hi ha aquesta ruta del municipi, es podran veure, no?, aquests vehicles?
Sí, els podreu veure, ja et dic, hi haurà una ruta des de Sant Pere fins al castell, passant per diferents punts, i hi haurà tot el fotògraf que aniran fent fotos dels participants.
Doncs esmorzar també popular, servei de barra, activitats infantils amb inflables i el vermut electrònic, tot això a la plaça Busquina aquest diumenge, des de les 9 fins les 3. Moltes gràcies per explicar-ho, Pep Esteve, cap de colla, president dels Diables de Sant Pere Molanta, president dels Diables, gràcies per atendre's i que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Fins la propera, una abraçada.
Adeu.
Ara passa gairebé un minut de 11:45 i tornem a la capital del Cava per apropar-vos la segona proposta d'aquesta agenda al detall de dimecres. Una proposta múltiple, i és que parlarem del Músic Veu, el festival solidari de Pinae, que aquest diumenge fa parada a Sant Sadurní i que repassarem amb el responsable de cultura de la Fundació, que ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez.
Com comenta, saludem ja el responsable de cultura de la Fundació Pinae, Xavier Freixedes. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia.
Parlar del Músic Veu és parlar d'una cita que marida la música i la solidaritat, i a més que enguany arriba a la seva 11a edició.
Sí, parlar de Músic Veu és allò... És una paraula molt curta, però que diu moltes coses. És la música i la veu. La veu que dona aquest festival a entitats socials i que, evidentment, tots els recursos i tot el que gestiona a través d'aquest festival, en tots aquests concerts, que en aquesta edició d'enguany va a benefici de Salut Mental Sant Joan de Déu, doncs donem veu a aquestes entitats que necessiten d'aquesta ajuda, necessiten d'aquests recursos, i tot aquest festival està organitzat des del primer dia fins l'últim en benefici d'ells i per ells.
Xavier, ara comentaves, no?, que recaptarà enguany fons per a la plataforma Som 360 de l'Hospital Sant Joan de Déu, dedicada a la salut mental dels joves. Que important.
Doncs la veritat que sí. Des de la Fundació es va creure en aquest projecte des del primer dia. És un projecte que està tenint molt al dia. Des del mateix Sant Joan de Déu ens exposen tota una sèrie de necessitats i de tots els recursos que ells necessiten per atendre la necessitat social que en aquests moments estem patint i que realment hi ha moltíssima gent que necessita d'aquests serveis. Pues un festival com aquest va molt bé per donar-los recursos, per donar visibilitat i per trencar també a vegades estigmes socials que genera la salut mental.
Si et sembla, parlem una miqueta de les cites de les que ja hem pogut gaudir. Hem viscut cites totalment inoblidables, cites molt, molt multitudinàries, també úniques, com la d'aquest passat cap de setmana a Jean León amb els Blue Monkeys. Una miqueta, quin balanç en fas del que ja hem pogut viure d'aquesta 11a edició del Músic Veu?
Doncs fins al moment un balanç molt, molt positiu i molt, la veritat que estem molt contents de la resposta del públic, perquè és un, fins al moment doncs hem viscut ja tot tipus de concerts d'estils molt diferents. El Festival Músic Veu és un festival molt eclèctic, un festival on tothom hi té el seu concert, perquè hi ha des de música més clàssica, des de música més pop, des de música més del cantautor, i això doncs fa un festival únic en aquest sentit, no? Perquè tots aquests concerts en espais emblemàtics diferents, on comença l'hivern amb teatres, amb auditoris, però després, quan acaba el bon temps, ja comencem, com aquest cap de setmana hem estat a Jean León, amb espais amables, espais oberts, i que pots gaudir evidentment del producte, de la gastronomia, de la viticultura, d'aquests cellers que tenim al territori, doncs fa que aquest festival ampliï el seu ventall d'accions amb espais, amb música i, evidentment, en donar a conèixer el territori.
Arribar a espais únics, com comentes, no?, en aquest moment de l'any en què ve de gust, no?, anar a un concert a l'aire lliure, i serveix també per visitar, abans fora de micros ho parlàvem, no?, perquè vingui gent de fora a fer visites, com en el cas, per exemple, d'aquest diumenge, del concert que hi ha a les Caves Codorniu, Rosalén, entrades totalment exaurides, i les visites també exaurides perquè un munt de gent farà aquesta visita.
Clar, són concerts, com aquest cap de setmana hem tingut, són concerts que ve molta gent de fora, són concerts que, hi ha gent que venen expressament a viure l'experiència d'aquest espai, d'aquest concert, de la seva música, del seu grup, i el que fan és, ja venen, aprofiten, busquen cap de setmana passat, no hi havia hotels, no hi havia hotels a Vilafranca lliures per poder, vull dir que realment tot això, tot mou, i per tant estem fent allò també territori 360, vull dir, tothom en surt beneficiat, però sí que realment veiem això, que la gent ens demana aquesta viure, conèixer els cellers, conèixer el producte, i esgoten les visites. Codorniu, no es pot, ja no hi ha més capacitat aquest cap de setmana per poder fer visites dels cellers, de la gent que ve a viure el concert de la Rozalén. Això és molt positiu per nosaltres.
Si et sembla, comencem a veure què hi ha en agenda pels propers mesos. La primera cita, aquest diumenge 8 del vespre, que vas Codorniu. Rozalén, en un dels pocs concerts que fa aquest 2025 a Catalunya, per tant, pel festival també suposo que és tot un honor.
La veritat que sí, és una aposta molt ferma que des del festival, quan vam contactar amb el seu management, doncs, vam explicar i posar en valor on van, a quin festival, quina és la casuística d'aquest festival, que el fa únic en aquest sentit i el fa doncs, un dels festivals gairebé, jo crec que dels més importants de Catalunya, amb la vessant solidària, amb el vessant, doncs, amb el tema, tot el missatge social que porta al darrere, no? I la solidaritat. Per tant, ells, evidentment, es fan càrrec d'on van i quin format de concert han d'adaptar o han de fer perquè, doncs, evidentment, és molt diferent trucar segons a quins festivals o grans festivals que als Jardins de Codorniu, on sí que ens adaptem i on sí que hi posem tot el bo i millor que podem perquè doncs, la gent doncs, ho visqui d'una manera excepcional, però que, evidentment, no deixa de ser un concert per un dia dins un festival que, doncs, que abarca molts espais i que doncs, els muntatges són complexes.
Aquesta serà la primera cita que tenim en l'agenda del Músic Veu aquest mateix diumenge. Què més tenim per davant, Xavi? Perquè encara tenim unes quantes cites més i algunes força properes, també.
Sí, tenim, seguint amb la línia doncs, que tenim ara doncs, de cara a estiu i en primavera, que ja vam començar amb els cellers, tenim el Marc Parrot, que és el 28 de juny, que el tenim a Caves Llopart, que ens ve a fer un concert, una miqueta passant per la seva trajectòria, 30 anys de trajectòria de Marc Parrot, vull dir, un concert que va també tot equipat, amb un escenari doncs, molt, molt, molt complet, és un espectacle, és un concert espectacle que ell fa. També és un espai allò per viure i també viure un concert, viure l'espai de les caves i poder visitar-la, poder tastar el producte. És aquestes experiències que volem, no? És aquest cantautor, que en aquest cas és un cantautor d'aquí del territori i que, venim, doncs, el que dèiem, no? Veníem d'un Blue Monkeys, que és un grup internacional, a un cantautor d'aquí, doncs, amb un reconeixement de 30 anys de carrera. És aquí la gràcia d'aquest festival, que intentem trobar tot aquest seguit de propostes diferencials que fa que sempre trobem el públic diferent d'un concert a l'altre, moltes vegades.
És la gràcia, també.
Sí.
Sí. Després del Marc Parrot, ja, el mes de juliol, Helena Gadel.
Helena Gadel, sí, Helena Gadel, la dona que em vesteix, és un concert molt íntim, un concert passa per la vessant més personal, on les cançons, la música que amb ella l'ha colpit a nivell amb la seva carrera artística i sí, els Jardins del Celleret, de Cellers Torres, doncs també un espai, el que diem, no? Emblemàtic per visitar, per veure, per viure un vespre i després hi ha l'opció de si qui vulgui quedar-se a sopar també es pot quedar a sopar. Vull dir, la gastronomia hi és present. Evidentment, tot és opcional, igual que les visites als cellers, però l'important és que la gent pugui vindre, pugui veure aquests artistes, aquests cantants en aquest cas, i a més s'està fent una acció, el que diem, no? Una acció social.
I dues cites més al juliol?
El juliol, dues cites més. Tenim evidentment, el Cold Day, que és el tribut a Coldplay, que és una miqueta la música pop, la música més... també més marxosa que puguem, que tanquem una miqueta el festival cap a la part d'aquí de Cellers i del Penedès, i perquè després ja sí que s'acaba al setembre a l'Espai Far de Vilanova amb un espectacle és un far per tornar, que és un homenatge a tots els fars de la costa catalana, un espectacle de teatre, vanera, un espectacle totalment diferent, però que sí, que passa previ per la tancada, acaba rovellats amb aquest tribut a Coldplay, que és un dels millors tributs nacional d'aquesta banda i que estem segurs que no deixarà indiferent a la gent i que ho viurà realment un concert espectacular.
Xavier, abans d'acomiadar-nos, si et sembla, et deixo el micròfon perquè convidis a la gent que ens estigui seguint a que no s'ho pensi i vingui al Músic Veu a gaudir d'algun d'aquests espectacles, sobretot a aprofitar aquesta vessant solidària també. Als catalans ja es diu que som solidaris de mena, doncs siguem-ho també i aprofitem aquesta cultura, aquest tàndem que és brutal i que arriba a casa i que al final aprofitem-ho, que ho tenim al costat de casa.
Sí, la veritat que sí, és un festival de territori, és un festival que suma moltes sinergies i que ens agrada que la gent del territori, evidentment, hi veiem que participa i repeteix i viu i convida gent de fora, però que sí, que animem a la gent, a musicveu.cat, que busquin el seu concert, que busquin la seva proposta, que se la facin a mida, poden fer visita, poden fer el sopar, poden fer el que realment, però sí que és veritat que participin en aquest festival perquè realment estaran donant suport a una entitat social com Sant Joan de Déu i amb el tema de la salut mental, doncs que, bueno, que tot el que diem, que tot el que surt d'aquest festival i tot el que genera doncs, és per aquesta acció social.
Doncs convidadíssims els nostres oients a que trastegin la web www.musicveu.cat. Allà hi ha absolutament tota la informació, les entrades, els enllaços, allà les poden comprar. Moltíssimes gràcies, Xavier, per acompanyar-nos avui per parlar d'aquest Músic Veu i per encoratjar-nos també a venir a gaudir de la cultura i de la solidaritat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno.
Entonces és una de les cançons de l'últim disc de Rozalén que segur que sonarà diumenge a partir de les 8 del vespre en aquest concert solidari a les Caves Codorniu. Amb Rozalén i el seu Entonces acomiadem aquest dimecres el Penedès en Xarxa. Fins demà.
Quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí. Yo quiero volver entonces. Yo quiero volver al cuando, no quiero volver al donde. Yo no quiero volver aquí. Yo quiero volver entonces.